estupefactes, parats, indignats, impressionats, si és com la majoria defineix com se sent després d'haver vist Ciutat Morta, que no hem d'oblidar que és un documental que a molts els hi va aparèixer aquí a la vida, bum, de cop i volta, i la realitat és que ja va ser presentat al Festival de Cinema de Sant Sebastià, és a dir, poca broma. Però és que a més va guanyar el Festival de Màlaga. Per tant, no és un documental que hagi aparegut aquí per art de màgia, sinó que ja té un recorregut en els festivals, en els grans festivals de cinema espanyols, i de fet, els autors d'aquest documental són el Xavier Artigas i el Xapo Ortega. Bon dia i moltes gràcies per ser aquí.
Bon dia.
Quin cap de setmana,
Déu-n'hi-do.
Perquè jo no sé si el dissabte a la tarda, vaja, no sé quan coneixeu, vosaltres estàveu al matí aquí amb el Bundó, el dissabte, quan coneixeu la decisió del jutjat d'instrucció de suspendre, de que s'havien de tallar 5 minuts?
Això va arribar a la primera notificació el dia 7 de gener i no es va fer efectiva fins al dia abans de l'emissió, i va ser poc abans de l'emissió que finalment l'advocada ens va comunicar que s'havia de retirar això i que no quedava més remei.
Mm. Ella a les 8 del matí deia, probablement, si no hi hagués hagut aquesta decisió d'aquest jutjat d'instrucció, l'audiència hauria estat correcta o fins i tot bona. El fet que hores abans de l'emissió del reportatge s'anunciés va generar un efecte boomerang a la xarxa, que va crear, doncs això, quan jo vaig llevar al matí a primera hora del matí i m'envien, escolta'm, l'audiència ha estat aquesta, dic, escolta, mira-t'ho bé. Estàvem parlant d'un 19,1 amb un reportatge de dues hores, documental que no és d'un quart d'hora, que encara hagués tingut més audiència, no, dues hores, dos minuts, per tant estem parlant de per un canal, diguem, un temàtic, petit i tal, no?
Sí, bueno, es el efecto Streisand, ¿no? El famoso efecto Streisand. Que cuando intentas censurar algo hoy en día, ¿no? Con las redes sociales, pues tienes esta respuesta de la gente que, bueno, que te invita a verlo más, ¿no? Sí. Que sin duda tuvo mucha repercusión.
Avui hi ha un clam, jo crec que molt generalitzat, que la Fiscalia ha de reobrir el cas. Sou optimistes?
Home, sí. Sí, perquè malgrat que després de 9 anys, perquè clar, tothom s'ha assabentat aquest cap de setmana dels fets del 4F, nosaltres i molta gent ja fa 9 anys que estem estupefactes amb aquesta història i hem deixat de creure en la justícia, òbviament, però amb el ressò que està tinguent i la indignació que ha provocat, doncs sí, som optimistes i confiem que recapitulin, mai és massa tard. La mateixa Pilar Rahola ho ha reconegut, que no s'havia tractat bé el tema mediàticament i esperem que la Fiscalia faci exactament el mateix.
En l'última aparició del Jaume Asens en el documental, que és l'advocat membre de la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona del Col·legi d'Advocats, explicava això.
I ell estava molt compungit, estava assustat també, perquè era conscient que havia ocultat una informació que podia significar un gir radical en el cas, no?
Si no és per via d'ofici de la Fiscalia, que jo crec que seria el més obvi, ara en aquests moments tenint en compte el clamor que hi ha en aquestes últimes hores perquè sigui la Fiscalia qui actuï, es podria reobrir aportant aquest testimoni que entenem que podria exonerar els que han estat jutjats i condemnats, no?
Por supuesto, sí. Pero es que la Fiscalía ya conoce de este testimonio hace tiempo y no ha querido reabrir el caso. Cuando esta mañana escuchábamos las entrevistas con políticos, ¿no? Con Iceta, con Coiboni, nos sorprende que nos pidan que aportemos más pruebas, cuando en realidad es al contrario. O sea, el juicio se hizo sin garantías y lo que se vulneró es la presunción de inocencia de los acusados solo con el testimonio de dos policías. Dos policías que han estado condenados por falsear testimonios y por torturar en otro caso. Entonces, es al contrario, es la presunción de inocencia lo que hay que salvaguardar aquí y no tenemos por qué presentar más pruebas, sino que defender que el juicio no se hizo con las garantías suficientes.
Passa una mica amb aquest reportatge amb el que va passar amb el cas de l'Évole al Salvados amb el metro de València?
En el sentit de que l'impacte mediàtic que pugui tenir pugui arribar
correcte
a reobrir el cas, doncs esperem que sí. Esperem que sigui així i, bueno, de fet, el mateix Évole s'ha posat en contacte amb nosaltres i ens ha dit que també faria el que faci falta perquè el cas es reobrís, és a dir, que esperem que sí. Hi ha un precedent a Estats Units, una pel·lícula que es diu Thin Blue Line, de Errol Morris, en el que es denunciaven uns fets semblants, un muntatge policial molt greu, en aquell cas una persona que havia estat condemnada a cadena perpètua i va ser arrel del documental que va fer, que es va reobrir el cas i, finalment, aquesta persona va ser absolta. Va ser gràcies al documental. En el nostre cas, les persones ja han passat per la presó, ningú li torna la vida a la Patrícia, recordem que es va suïcidar per aquest cas, I òbviament, ja no hi ha reparació possible, però sí, esperem que creiem que mai és tard. Per... Ara,
avui, a banda de les lluances que us donen molts columnistes, el Fernando de Felipe, a La Vanguardia, el Guillem Sanz, a l'Ara, he vist també el propi Évole, i el Vicent Sánchez al Punt Avui, sí que hi ha un retret en alguns d'ells, que és que el documental és parcial. Jo deia, és parcial perquè hi ha una part que no ha volgut parlar, no?
Bueno, es parcial porque hay una parte que no ha querido hablar y porque tampoco nos hemos escondido nunca de nuestra posición, de querer hacer justicia por una de las partes que ha estado silenciada por los medios todo este tiempo. O sea, es obvio que estas personas no han hablado porque no han querido, porque fueron invitadas, pero creemos que la objetividad no existe, que en cuanto somos nosotros sujetos, que transmitimos a otros sujetos una historia, evidentemente la subjetividad está ahí.
¿Veu rebre alguna amenaça mentre preparava el documental?
No, amenaces directes no hem rebut fins que ens ha arribat aquesta ordre de judicial per part del senyor Gibanel reclamant... Bé, o sigui, el seu objectiu era que el documental no s'emetés. Aquest era la seva intenció. Finalment, doncs, ha acabat amb que ell no volia sortir el documental, a través d'una ordre judicial ho ha aconseguit. La conseqüència ha estat que al final ha tingut més impacte a la xarxa. Però el que són amenaces directes no hem rebut encara.
Dissabte havia Twitter, el sindicat de Mossos. Bona nit per... Va piular. Bona nit per anar al cinema. Tot i que us agrada la fantasia, si us agrada la fantasia, amb el canal 33 en teniu prou. Com us vau quedar quan vau llegir aquest tuit?
És muy desafortunado. Porque en un momento en que mucha gente, ¿no?, estaba viendo una realidad que no conocía, ¿no?, y que se está conmocionando, ¿no?, con lo que han sufrido muchas personas, que se venga con este mensaje... Bueno, a mí me ha parecido muy lamentable y creemos, bueno, hemos recibido algunos tweets y algunos mensajes de policías que se desmarcan totalmente de esta visión, o sea, porque creemos que fue totalmente desafortunado.
Un capítol abans es mereix la jutgessa instrucció, la Carmen García Martínez. ¿Veu intentar parlar amb ella?
És extremadament difícil aconseguir informació sobre jutges. Ens hagués agradat trobar una fotografia d'ella i tal, va ser molt difícil, però sí, a través de vies informals i contactes vam intentar arribar amb ella i no vam obtenir resposta. Creiem que és una... Bueno, en el documental queda ben clar que és una persona que no va acceptar moltes de les proves que exculpaven els acusats. La més òbvia probablement era el testimoni de l'alcalde, que havia parlat d'una versió dels fets totalment diferent a la que finalment es va presentar en el judici, i no entenem com una jutgessa no es preocupa per obtenir aquesta informació d'on va treure la versió del test l'alcalde de Barcelona. Perquè si els advocats de l'acusació van demanar que l'alcalde donés explicacions, per què aquesta jutgessa va denegar aquest testimoni? Era una peça clau en aquest cas. Hagués exculpat immediatament a tots els acusats.
Potser cal recordar a la gent que aquest documental ha estat autofinançat amb micromecenatge i us ha costat també hores de feina de franc, per entendre'ns, eh? Això només surt a partir del moment quan us adoneu, tant un com l'altre, us adoneu que... com serà el resultat final?
Bueno, el motivo por hacer el documental fue primero el suicidio de Patri, aunque ya conocíamos el caso desde el principio, y el segundo motivo, que es cuando empezamos a hacer el documental, fue cuando conocemos por parte de la directa, que es quien ha llevado toda la investigación de este caso, la coincidencia de los dos casos, el caso de Yuri y el caso del 4F. En el que
no, m'ho he explicat abans, el cas del Yuri és d'un ciutadà que va ser torturat pels mateixos...
policies
que en el cas que ens ocupa, que en el cas gran del
que van ser testimoni clau en el cas
efectivament. I que va mentir.
I va mentir i ho certifica un jutge.
Sí, d'acord. A partir d'aquí dieu, endavant. En algun moment penseu que no el tirareu endavant? El documental.
El documental? No, nosaltres... el que ens mou per fer la feina que fem no és ni les ganes de fer-nos famosos ni, per descomptat, les ganes de fer-nos rics. Ens mou un sentiment de justícia que en tot moment vam tenir clar que seria el que ens conduiria fins a poder explicar aquesta història el millor possible, perquè sobretot el que volíem és que es fes justícia i creiem que és el que està començant a passar ara. Mica en mica s'acabarà reobrint el cas i es farà justícia, finalment.
Creieu que el documental pot, d'alguna manera o una altra, avui A l'ABC titula el documental arranca la campanya municipal. Tu creus, o creieu que el reportatge pot sacsejar el que seria aquestes eleccions municipals del maig?
Esperemos que sí, o sea, cae en el mejor momento, ¿no? Y bueno, un tuit que hicimos justo cuando acabó la película el sábado fue: se ha acabado la película, empieza la justicia, ¿no? Y esperemos que sea así, esperemos que todos los responsables políticos que intentan acceder a un cargo en el ayuntamiento de responsabilidad sean conscientes que si no se hace justicia con esto, pues va a ser difícil, ¿no?, que la gente crea en ellos.
Escolta'm, ja, el documental suposo que ja ha tingut recorregut abans d'ara, escolta'm, Sant Sebastià, Màlaga, poca broma, a partir d'ara suposo que encara tindrà més sortida, no?, interpreto, després de l'èxit de l'audiència.
Bé, bon, depèn del que entenguem perquè tingui més sortida. Nosaltres tenim un compromís que és alliberar la pel·lícula a la xarxa a partir del 4 de febrer, és una cosa que hem dit sempre, la pel·lícula té llicències lliures, Creative Commons, i volem que aquesta pel·lícula s'emancipi, doncs, corri sola i que sigui la pròpia gent qui la comparteixi. Això, malauradament, fa bastant incompatible que la pel·lícula pugui seguir estant en festivals, molts canals de televisió no la voldran emetre o comprar-la si ja està a la xarxa, però per nosaltres és molt més important que es conegui el cas i de fet ja està corrent la pel·lícula per internet, és a dir, que nosaltres tampoc tenim res en contra en que passi això.
Escolta'm, què esteu preparant? Esteu preparant alguna cosa nova o no?
Sí, estamos preparando un nuevo proyecto desde hace unos meses que se llama Idrissa. Y es la muerte, tratado sobre la muerte de un negro en el CIE de Barcelona, que ocurrió en el 2012, en la Noche de Reyes. Y a partir de aquí, bueno, estamos empezando una investigación sobre las fronteras, ¿no? Y sobre el racismo institucional de este país y de toda Europa. Y hablar un poco de nuestra responsabilidad frente a los fenómenos migratorios.
Recordem que Idrissa Diallo, que és la persona que retratem en aquest nou documental, en aquest nou projecte, estava sota custòdia policial en el centre d'internament d'estrangers de Barcelona, a la nostra ciutat. El fet de que existeixi un lloc tan sinistre com un centre d'internament d'estrangers i que permeti la mort d'un noi de 21 anys que estava sa i que va morir de forma inexplicable, sospitem que també va ser víctima de tortures i fer una revisió sobre tota la nostra política de control migratori i el cinisme que tenim en una ciutat que es creu tan moderna, tan volcada al turisme i que permet tenir un centre d'internament com un centre de concentració en el segle XXI.
Acabo, deixeu-me preguntar per un dubte que abans us he fet el microfon d'encap però que ja ha començat i no he pogut respondre, que és en el documental espera, t'abans de fer-te la pregunta, és que ara estic veient unes imatges de les altres 24, a quina hora us assabenteu de l'audiència del programa?
Doncs a Parracu, ahir al matí.
Ahir al matí?
Sí, Bundó va dir, no?
Va dir, sí, l'audiència és tant.
Sí.
Us veu posar les mans al cap? Us veu trucar? Com anar?
Home, ho comentàvem ara fa un moment, no?, que provoca vertigen tot això, perquè mai ens haguéssim imaginat això. O sigui, érem relativament optimistes amb aquesta missió al Canal 33. Recordem que va ser extremadament difícil arribar a la televisió pública.
Sí, arriba a ser pel David.
I teníem, bueno, el temor de que es pogués minimitzar l'impacte. Ja entrevèiem que potser no seria així, però mai haguéssim esperat mig milió d'espectadors, més tota la gent que l'està veient ara a la xarxa a través de la web de TV3, que em sembla que ja són centenars de milers també, i no esperàvem això.
Us agraeixo que ens hagi acompanyat, però queda el dubte, eh? El dubte. Hi ha un moment al final del reportatge, que expliqueu que la persona, jo crec que és la clau de tot, i crec que serà molt important que pugui sortir. I avui el davantal de les 8 deia, escolta'm, aquí, ara, Fiscalia ha d'actuar, i segon, és molt important trobar la persona que presumptament va llançar el test. I vosaltres, en el reportatge, dieu que a través d'algú veu poder parlar, crec que recordar, a través d'un mail, i després no sé si també si ho he pogut fer telefònicament, però estem parlant d'una tercera persona, no sí. De la persona.
Nosotros entrevistamos a l'amigo de la persona que tiró la maceta, o sea, y el que nos contó que conocía. Es verdad que estuvimos buscando a esta persona, que no hemos podido encontrarla, que los abogados han intentado ponerse en contacto con él para ofrecerle también, o sea, una negociación para que declare. Pero a pesar de que es una pieza muy importante, creemos que el caso se puede reabrir sin esta pieza.
D'acord, estic d'acord. Però clar, que és molt important. És a dir, és una persona clau per entendre el procés. Sí, sí. I a més et dic una cosa, per ell mateix, perdoneu, eh? Uh-huh. Suposo que, jo no em vull imaginar, sabent el que ha passat, sabent el que està passant, aquesta persona a casa, no em vull imaginar com deu estar, no?
De totes formes, una cosa que diu sempre el Rodrigo Lanza, que recordem que va passar 5 anys a la presó per aquest cas, i ell sempre va afirmar que era innocent, fins i tot no va aconseguir mai cap benefici penitenciari perquè mai va voler reconèixer la culpa davant de la Junta de Tractament. Ell sempre ha dit que no vol que ningú més pagui per aquest cas. És a dir, que li sembla poc afortunat que aquesta persona mai hagi sortit a la llum a reconèixer el que ha fet, però que no li agradaria que ningú més entrés a la presó i, per descomptat, que ningú més hagués de ser víctima de tortures o de cap maltracte per un cas com aquest.
Yo quiero también recordar que Rodrigo ha pasado 5 años en prisión y 2 en condicional, pero que ahora mismo debe 1 millón de euros al Estado. 1 millón de euros que no podrá pagar nunca. Y 1 millón de euros que le van a hacer imposible tener una vida normal.
¿Un millón de euros?
1 millón de euros.
Responsabilitat civil per la indemnització de la persona que va acabar...
És necessari reobrir el cas i de la manera més ràpida i urgent possible. Això que és tan obvi i tan evident que em sembla que ja no cal seguir. I ells són... trauran tots els mèrits de sobre. Ells són els responsables de tot el que ha passat i d'aquesta mena de glopada que estan vivint després de l'emissió el dissabte per un canal temàtic petit, com és el canal 33. Repeteixo, quan ahir em van informar al matí, primera hora, de les audiències, vaig dir, torna-t'ho a mirar, perquè no pot ser. I si fins i tot em van enviar la gràfica, i la gràfica era de pràcticament un 20% en 2 hores. Repeteixo que la televisió va al revés de la ràdio. Quan més llarg és un programa, menys audiència tens. I un documental de 2 hores és una pel·lícula. Estem parlant d'una pel·lícula, perquè de fet és una pel·lícula documental. Són 2 hores, i que en aquestes 2 hores més de 500.000 de persones, gairebé 100.000, la veiessin, més el que s'està seguint a través de les xarxes, és d'un èxit aclaparador. Moltes felicitats i molts ànims.
Moltes gràcies.
Gràcies. 20 minuts i les 20... 20 minuts i les 11. Ara de seguida tornem.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.